Al matí.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts, obrim un nou matí a Tarragona. És dilluns, és 31 d'octubre, el dia en què sabem que el nostre nou president del govern està ja de pont, després de jurar el càrrec aquest matí. Una cosa molt nostrada, diran alguns, fer festa la primera de canvi. Doncs mirin, no, em resigno a admetre que en aquest país ens agrada massa això de fer festa, ens agrada, clar, però el just i necessari, com arreu del món. I avui som molts els que no estem de pont, però no pateixin, que ell està preparant la composició del govern. No voldria semblar tiquismiquis, però tenint en compte el que s'ha allargat la pel·lícula i que tots sabíem al final fa dies, ja podria haver anat avançant feina. Que no el tenim massa temps ni paciència ja a aquestes alçades. Com fem cada dia, hi posarem una mica de música tot plegat. La cançó que ens acompanyarà avui parla de temps, en concret de 19 dies i 500 noches. És Joaquín Sabina.
Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no.
Avui al programa repassarem tota l'actualitat, rebenem emprenedors per descobrir-los la Casa del Castell, a Móra d'Ebre, un allotjament que és molt més que un allotjament, no s'ho podem perdre. Farem també el cafè amb el tinent d'alcalde dels Jocs Mediterranis de Tarragona, Javier Villamayor, i a partir de la una vindrà el nostre economista, el Jordi Andreu, a parlar sobre gestió patrimonial. Rebrem també el Sibarita i anirem de vins per parlar d'un vi nascut de tres celles diferents, d'un vi natural, la constel·lació del Triangle. Recordin que poden fer-nos arribar les seves propostes a través del Twitter, @elmatitarragona. Nosaltres els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5 i al 98.0 des de les Terres de l'Ebre, sempre en directe també, a través del web i l'app de COPE. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem primer a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Txaro Toribio, bon dia.
Bon dia. Aquest dilluns a Tarragona, cel poc nuvolat o clar en general, només amb intervals de núvols baixos a punts del litoral. A més, s'esperen brumes i bancs de boira matinals a l'interior, que no es descarta que arribin igualment a la costa. Les temperatures es mantenen amb pocs canvis o van en lleuger descens a punts de l'interior. Arribem als 20 graus de màxima a Tarragona i a Gandesa, 21 graus a Reus, 22 a Tortosa i 19 al Vendrell. El vent bufa variable, fluix o es manté en calma.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sobretot quan els companys de fer el net... Doncs...
Normalitat a les carreteres catalanes, segons el Servei Català de Trànsit. El que s'hi dedica aquest matí, hi ha hagut un accident a Tarragona, a l'A7, en el seu encreuament amb la T11. Un jove de 23 anys es troba ingressat a l'Hospital Joan 23 en estat greu. Anem ara amb altres qüestions. Comencem parlant de les entitats ecologistes, de diverses entitats ecologistes, perquè han estat diverses d'elles les que volen impulsar un judici popular contra el projecte Castor, assenyalant directament Florentino Pérez. L'Estat i el Banc Europeu d'Inversions. La intenció és que al procés popular hi hagi com a testimonis els afectats, com per exemple PDTS i Aplaca, i alguns ajuntaments també del territori. Ruth Guerrero.
El judici previst per al juny del 2017 a Barcelona és simbòlic, però té la intenció de fer seguir fent pressió a les administracions perquè es reverteixin les conseqüències actuals del projecte. La primera citació s'ha fet aquest cap de setmana de manera representativa al complex de Vinaròs, dirigida a Florentino Pérez, president de CS, accionista majoritari del jardí gestor de Castor, Escal UGS. També assenyalen el govern espanyol i el Banc Europeu d'Inversions. Escoltem el president de la plataforma en defensa de les terres del CNA, Joan Ferrando.
Millonada d'euros que ja ha cobrat Florentino Pérez, però que en interessos haurem d'anar pagant durant 30 anys. Però no només econòmicament, mediambientalment, doncs també hem estat afectats.
El judici ha de servir per denunciar l'existència d'un deute legítim arran de la indemnització a pagar per part de l'Estat a Escal UGS que paguen els ciutadans a través d'un peatge en el rebut del gas. La indemnització a Escal UGS és d'uns 1.440 milions d'euros.
Ens quedem a les Terres de l'Ebre perquè 8 trens Euromed faran parada a l'Aldea a partir del dia 12 d'aquest mes. El nou servei permetrà reduir el temps de trajecte a Barcelona en 1 hora i 40 minuts.
El preu del bitllet sencer serà de 12 euros i la resta de condicions d'accés seran les mateixes que les actualment establertes en els Euromed. Els nous serveis, 4 d'anada i 4 de tornada de dilluns a divendres, estan pensats per facilitar sobretot la mobilitat cap a Barcelona de primera hora del matí i la tornada a les Terres de l'Ebre a la tarda. A partir del 10 de gener s'incorporaran més trens els dissabtes i diumenge per garantir les 8 freqüències tota la setmana.
En successos, unes 300 persones han reclamat justícia per Sara Lozano, víctima del crim de Montblanc, 2 anys després dels fets.
Amics i familiars no entenen com l'únic acusat, en llibertat provisional després de pagar una fiança, pot estar passejant tranquil·lament pel municipi després de pagar una fiança de 30.000 euros. La portaveu de la família, Raquel Crisol, manté que no entenen la decisió del jutge i reclamen justícia.
Amb tot el temps que ha passat amb aquests 2 anys, no ens haguéssim pensat mai que sortiria amb llibertat, que s'estaria passejant per Montblanc tan tranquil·lament, quan nosaltres, de fet, no ho podem fer, perquè ens sentim cohibits.
Segons la fiscalia, el processat va asfixiar i cremar el cos de la jove després d'haver sortit plegats per diversos locals nocturns. El judici està fixat per al febrer i el Ministeri Fiscal sol·licita una pena de 20 anys de presó per l'únic acusat.
I anem a la bona notícia de la jornada. La festa del vi de Gandesa s'aprofita del pont de Tots Sants i s'apropa ja als 11.000 tastos. Els cellers de la DO Terra Alta volen situar la garnatxa com a varietat destacada fora del territori.
La intenció de la DO Terra Alta és obrir mercats i situar la garnatxa com a varietat destacada als Estats Units o al Canadà. La barema d'enguany, parcialment afectada per una pedregada, ha estat d'uns 33 milions de quilos de raïm, lluny de la de l'any passat, que va assolir una xifra rècord amb 44 milions, segons el secretari de la DO Terra Alta, Jordi Reus, la qualitat del vi es preveu impecable.
De fet, va ser, allà on va caure realment la pedra, va ser una zona bastant petita, del que ens pensàvem. Pues, bueno, es van vermar i vinificant-ho així una mica de pressa i corrents, el mal no va ser tant com us esperàvem. No? Aquí també s'ha de veure que els cellers i els enòlegs i els bodeguers pues, han de fer una feina extra per elaborar un vi de qualitat, però entenem que no afectarà massa la qualitat del raïm.
Dotze i 27, breu apunt d'esports. Anem a la crònica d'aquest postpartit del Nàstic d'aquest cap de setmana amb la nostra companya, l'Helena Condis. Helena, bon dia.
Bon dia. El Nàstic va empatar 2 contra el Mallorca en un partit molt disputat i molt intens, marcat per la polèmica arbitral. El col·legiat va anul·lar els Grana 2 gols per fora de joc i ja en temps afegit va pitar al final del partit quan tenien una falta a favor. Això va provocar les queixes de tota la plantilla del Nàstic. Van saltar tots al camp i Alberto Lopo va acabar expulsat amb vermella directa i atenció perquè al central del Nàstic li podria caure una dura sanció, perquè en l'acte l'àrbitre reflecteix que es va dirigir a ell com «Eres un mierda, no te atreves a tomar decisiones», i no es va quedar aquí perquè ja al túnel de vestidors li hauria dit «Eres un sinvergüenza, has venido a robarnos». Per aquestes acusacions, per menysprear i per insultar l'àrbitre, el nostre especialista en arbitratge, Isaac Fouto, va explicar que Alberto Lopo s'exposa a una dura sanció de 2 més 4 partits, és a dir, de 6 partits de càstig. Des del Nàstic volen intentar rebaixar aquesta sanció i per això d'aquí uns minuts el central Alberto Lopo sortirà en roda de premsa per intentar rebaixar el seu discurs i per demanar disculpes.
Doncs moltes gràcies, Helena. Mogudet, Ruth, què va donar més de si la jornada esportiva al cap de setmana?
Sí, poca fortuna pels equips de casa. El Reus va viure una derrota immerescuda davant l'Osca, això diuen, un 2-1 que sap a poc, tot i que així els rojos i negres continuen tercers de la taula. El diumenge arriben al Levante, per cert.
Molt bé, doncs repassem ràpidament també portades de diaris i comencem pel de Tarragona.
Fa una mirada als tarragonins que es troben a Iraq i també es fa ressò d'aquest empat del Nàstic.
Anem al Reus Digital.
El Reus diu que s'afegeix la ciutat al projecte de reforma horària impulsat pel govern i que hi ha un teix de circulació a la carretera del Morell per obres a la vorera.
Passem al del Camp.cat.
Ultimàtum al propietari d'una nau de Pere, al cerimoniós que fa anys que està oberta i plena de brossa. Això a Reus, i que dos homes atraca la gasolinera Cepsa de l'avinguda de Salou de Reus.
I acabem avui amb el Tarragona 21?
Sí, així és, en capçalera. Tarragona preveu mantenir la venda de panellets artesans tot i la pressió de la pastisseria industrial.
Doncs vinga, anem a Cervera Castanyada. Després més informació a la una. Gràcies, Ruth. Amb això arribem al punt de 2:15. En 20 segons continuem amb més coses aquí, emprenedors.
Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales.
Jaime, devuélvele el bol a tu hermana.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Vinga, és dilluns, aixequem persiana al matí a Tarragona per rebre emprenedors i emprenedores de les nostres comarques. Avui els volem presentar un projecte molt especial que ens ha cridat l'atenció al programa, tant a la Ruth com a mi, doncs mira, pel bon gust, per la delicadesa, per fer una proposta diferent. Els presentem avui la Casa del Castell. La casa la troben a Móra d'Ebre, al carrer Calvari, tot i que s'hi entra pel carrer Raval de Jesús, i avui tenim aquí a l'estudi una part d'aquesta casa, és l'Èlia Baquer. Èlia, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Moltíssimes gràcies per venir cap aquí. Escolta, quan sorgeix, quan es comença a gestar aquesta idea de la Casa del Castell, aquest projecte?
Casa del Castell va començar a gestar-se ja quan la meva parella, l'Oriol, estava treballant en feines precàries i finalment a mi a Barcelona van, bueno, fins que es va acabar la feina, realment. Acabar la feina del despatx d'arquitectura i va arribar al punt que ell i jo ens vam assentar a la taula i ens vam mirar i vam estar parlant de lo que fer. Si la qüestió era anar a fer les Europes, com molts dels nostres amics de Barcelona que ja no hi són, que estan visquent i treballant a d'altres països, ja d'Europa, Amèrica del Sud, arreu del món, o tornar al poble. Vam veure de què sobre la taula. Jo tenia dues cases en propietat, que les havia... Vaig comprar a casa als iaios, també al cap de... Sense... Bàsicament per una mica d'enyorança, no?, de no perdre aquests records d'infància. Era com una mena de...
De vincle, no?
Sí, de no perdre.
De no perdre el vincle amb Móra d'Ebre, no?, que és on està aquesta casa. I és la casa dels iaios.
Sí, és la casa dels iaios. Ens va sortir l'oportunitat de comprar la casa del costat amb uns anglesos, que per culpa de la crisi es van decidir tornar a Manchester. Llavors vam decidir comprar-la, després de mesos de batalla, i sobre la taula tenim això. L'Oriol tenia certa experiència d'haver treballat en hotels i també teníem sobre la taula, vam descobrir una subvenció del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Fons Europeu i que s'atorgaven a les terres despoblades del país. Llavors va ser quan vam decidir, vam estar fent números i vam decidir baixar al poble i liar-la.
I ho heu fet.
I crec que sí, que ho hem fet una miqueteta.
Ho heu aconseguit. A mi m'agradaria, ara fa un anyet i poc, no?, que vau inaugurar la Casa del Castell, que és... T'anava a dir, no sé com definir-ho, perquè no en tinc prou si dic un allotjament diferent, perquè és molt més, ara en parlem, però doncs ens quedem amb aquesta idea d'entrada. Tu treballes en un despatx d'arquitectura a Barcelona, s'acaba la feina i decideixes fer un canvi, no?, un canvi total de rumb, no?, del que potser t'havies proposat.
Sí, totalment, perquè també, tal com pintava el panorama, la situació, jo li diria a l'Oriol, és que em sembla que, segons com ho vegi, la qüestió sí que havíem parlat de que jo portaria més la part de constructiva i ell portaria més la gestió hotelera i jo més la part de comptabilitat i publicitat, però també li vaig dir, és que tal com ve que el panorama acabarem anant mano a mano, no?
Acabareu fent de tot,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Ara parlem de tot el que implica la Casa del Castell, però primer em vull quedar amb l'edifici. Aquí et ve, no?, de professió, no?, per la banda de professional de l'arquitectura, que ja com a edifici suposo que de com era la casa dels iaios, no?, que era la iaia Irene.
Sí.
La iaia Irene, el iaio Cisco, si no vaig malament.
Sí, sí.
Clar, és molt diferent ara la casa de com era quan ells hi vivien, suposo, i quan tu hi anaves de petita.
Sí, totalment. No, realment, a veure, jo pel que fa referència a l'arquitectura em vaig especialitzar en arquitectura sostenible i de baix consum i realment doncs les dues cases, havia la casa del Corral, era un corral que estava en runa, sense forjats, i casa dels avis era una casa que ja pels anys que havia estat tancada, que el nivell de degradació havia augmentat molt, eren sostres molt baixos, clar, l'Oriol era molt, molt més alt que els meus avis, i realment va ser quan Pessam i Pessar vam decidir la demolició de, tant d'un edifici com l'altre, perquè també per la índole del projecte i tot, la superfície no era suficient per poder engegar un negoci que també sortís rentable, que realment els negocis es fan també per a...
perquè siguin rentables, clar.
Sí, per a funcionar rentabilitat. Sí.
Estem parlant d'un hotel, en aquest cas, un hotel eficient, no? Uh-huh. Aquesta filosofia, que potser algú n'haurà sentit a parlar, que és l'estàndard Passive House, que ara tu ens pots il·luminar i explicar-nos què vol dir això, ser un hotel eficient i un edifici regit sota aquest estàndard Passive House.
Bueno, la Casa del Castell té un estalvi energètic del 75% respecte a un altre edifici construït segons codi tècnic. Llavors, nosaltres vam construir la Casa del Castell amb els estàndards Passive House. Això significa que tenen uns grans aïllaments. Uh-huh. Estem parlant de que, per exemple, segons codi tècnic hem d'anar a valors de... Ja t'estic parlant només amb gruixos d'aïllament per a fer-ho més entendible. No estem anant a valors de 8 centímetres d'aïllament, sinó que estem anant sobre valors de 20-25 centímetres. Té un gran aïllament, no té ponts tèrmics, no? Que jo sempre poso el mateix exemple, no? Per molt que tu et compris una jaqueta, no diré cap marca, no? Però que et compris una jaqueta de plomo per anar al Pirineu, si vas ensenyant el melic, per molt plomo que
no
portis, se t'escaparà per allà. Doncs a les cases els hi passa el mateix. En canvi, a la Casa del Castell, tots aquests ponts tèrmics els evitem per a que no hi hagi cap tipus de fuga tèrmica. També és un edifici que és molt estanc i també tenim, juguem molt amb les proteccions solars, que moltes vegades aquí al clima mediterrani abans érem molt amants i avui per culpa de l'arquitectura moderna i de les imatges que veiem o de l'arquitectura centroeuropea que té una altra climatologia, doncs l'hem deixat més de banda quan no hauria de ser així.
Una de les particularitats precisament de l'hotel, de la Casa del Castell, és doncs això, com està construït, no? Els materials que hi heu fet servir, i de fet crec que és possiblement l'únic o el primer, en tot cas, edifici d'ús públic, diguéssim, no? Un allotjament en aquest cas que es fa així al país, no?
Aquí realment a la Conferència Nacional de l'any passat que es va celebrar a Barcelona, com a edificis públics, es va parlar d'unes oficines aquí a Catalunya i l'hotel com a edifici públic a concurrència. Llavors, com a hotelet, sí que és el primer hotel, podríem dir, de l'Estat amb aquestes característiques. El que també és veritat és que tot el moviment Passive House, baix consum, està increixent d'una manera molt, molt creixent. I realment, doncs ara sé que hi ha en moviment diversos projectes de cases rurals i tot, però sí, podríem dir que som els primers. Estem ara intentant certificar, aconseguir el certificat Passive House, per demostrar amb els càlculs que tenim i les fotografies i tots els càlculs a posteriori de la direcció d'obra que complim amb els paràmetres i els estàndards. I bueno, això.
Jo els convido a que entrin al web de la Casa del Castell, és www.casadelcastell.com, perquè jo no tinc la sort, Elia, d'haver-vos visitat encara, però espero fer-ho aviat, perquè realment, a banda de tot això, no, que al nivell d'eficiència energètica és un edifici intel·ligent, pràcticament, no, podem dir, a banda d'això, és un lloc, per les fotografies que ens mostreu, no sé, transmet molta pau, mira.
Sí, realment.
No? Molt equilibri.
Els nostres clients el que els agrada realment és el silenci i l'harmonia que tenim en el nostre entorn. Hi havia molta gent que quan els vam explicar de que anàvem a engegar aquest projecte es quedaven una mica parats, no? Perquè ens deien, ostres, és que realment el casc antic de Mora, jo ho reconeixo, el casc antic de Mora no és el casc antic d'altres poblacions com Montblanc, com Tarragona, com Reus, però jo sempre diria, home, és que si no som els primers, el casc antic de Móra d'Ebre està molt degradat pel temps, per l'època de la guerra, la postguerra. Però realment també veus, te n'adones que l'hotel, la permuteria que tenim en planta baixa i tot, li ha donat vida, li ha regenerat el teixit urbà. I realment doncs crec que és una aposta que la veiem que era arriscada en aquest sentit, però que ens ha agradat també. És un entorn amb molta pau, amb molta harmonia, tenim el castell al davant, els veïns que pensaven que els atabalaríem més que una altra cosa, al contrari, has pogut veure una bona rebuda. I, bueno, realment sí que puc dir que a nivell de qualitat de vida l'hem guanyat també el nostre dia a dia.
O sigui, us vau proposar tornar a Mora, a liar-la, i ho heu fet bé, perquè jo dic, no només és un allotjament, o sigui, pels que hi vulguem anar doncs, un cap de setmana o fer una escapada, sinó que teniu, tu has anomenat el projecte aquest, la Vermuteria, teniu sempre obert, és un, ja, és un element més de Mora, al final, no? No només pels que hi anem de passada, sinó pels que hi viuen.
Sí. Sobretot els caps de setmana al migdia són plena de gent que ve a fer el vermut amb els nens i tot, i realment és un lloc ideal perquè no hi ha ni trànsit i estàs davant del castell. Hi havia molta gent que coneixia la zona, hi havia molta d'altra del poble que no hi havia passejat per allà, i bueno, pues realment agraeixis també veure la satisfacció de la gent, veure la satisfacció a les seves cares realment quan estan allà, la tranquil·litat i el fet de descobrir aquest raconet de Mora d'Ebre, que sempre ha existit, realment.
Uh-huh. Doncs també de redescobrir-lo, no?, per la gent de Mora, perquè tenim l'allotjament, la vermuteria i el que anomeneu The Kitchen, que és part de la Casa del Castell, sí. No?, la cuina, obriu la cuina, sí. No perquè els que ens hi allotgem, si hi anem, la fem servir, sinó per fer, per exemple, doncs, tastos, cursos, sopars, no?, està obert a tothom.
Sí. La Kitchen, el que fem són events, workshops, uh-huh. Hem estat fent tallers d'origami amb professors d'aquí a Tarragona, hem estat fent cates de vi amb gent del Priorat i de la Terra Alta. Aquest estiu també vam fer el primer nostre experiment de música en viu, i bueno, i ara estic festejant-me amb altres músics per veure si volen venir a visitar-nos, perquè realment l'experiència va ser molt maca, amb les vistes i l'entorn i tot.
Sí, perquè de fet és una bona idea, per exemple, per muntar una escapada amb amics. No sé, quina capacitat té la casa com a allotjament?
Són molt petitets, i això es reflecteix també amb el tracte, amb la gent, perquè la coneixes directament. Com que som nosaltres els que els hi servim els esmorzars, doncs te dona molta facilitat, peu, a conversar, a parlar, a interaccionar, i és maquíssim per això, també. Hi ha hagut situacions de caps de setmana que una sola família ha ocupat tot l'hotel i veure'ls a la Kitchen tots esmorzant junts realment fa goig, sincerament.
Doncs aquest és el nostre projecte d'avui, Eli. A mi, de veritat, que em fa molta il·lusió poder parlar de projectes com aquest, no? I de, no? De situacions d'aquestes, doncs, de dir, hosti, doncs, mira, d'un moment pot ser de crisi o de catarsi, no? De cop em quedo sense feina, no sé què fer, doncs que la gent també escolti que es poden tirar endavant projectes com aquests, no? I que ara, un any i poc després, doncs la cosa cada vegada us va millor.
Sí, realment, ara amb l'Oriol estem molt contents, sincerament. Estem començant a recollir els fruits, que dic jo, però bueno, també hem de reconèixer que han sigut 3 anys molt durs entre papeleos, administracions i el primer any, bueno, la construcció.
Clar.
I el primer any d'arrencada realment ha sigut tota una aventura. Tota una aventura que jo faria. Jo, si tingués temps, faria un llibre, però com que no el tinc, ja...
Tot arribarà. Jo el recordo, a l'adreça web www.casadelcastell.com. Ha estat un plaer. Tu torna quan vulguis, eh? Quan tinguis novetats, ens les fas saber i nosaltres ho explicarem als oients.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
A valta.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @elmatitarragona. El matí és l'hora del cafè.
Vinga, hora del cafè al programa, al matí a Tarragona. Avui, dilluns 31 d'octubre, el prenem amb el tinent d'alcalde dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017, en Javier Villamayor. Javier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Mònica.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Primera pregunta, com pren el cafè el nostre convidat del dia, si és que em pren?
Doncs el que més m'agrada és un cafè americà sense sucre i com més gran la tassa, millor. Aquest és el meu estil, sí.
Suposo que molts cafès, no?, s'ha hagut prendre el Javier Villamayor preparant tot el que suposen els Jocs Mediterranis.
Molts cafès m'he pres per poder-me llevar amb tota l'energia en moltes nits també d'insomni i de dificultats per conciliar la son, perquè és un projecte molt gran, molt ambiciós, molt apassionant, però també doncs, que ha de superar constantment dificultats, entrebancs, i bé, confiat en les nostres possibilitats i també molt agraït a la col·laboració de moltíssima gent, també molta gent de Reus.
Ara preguntaré sobre aquestes dificultats, però estem, Javier, a 8 mesos del virtual inici dels Jocs, hauríem de començar un 30 de juny, no?, de 2017. A dia d'avui podem dir que això es farà tal i com està previst, es mantenen aquests plans?
La nostra ambició sempre ha estat complir els compromisos que tenim, els que vam adquirir el 15 d'octubre del 2011, quan vam ser escollits davant d'Alexandria, l'altre rival que tenia Tarragona com a ciutat seu dels Jocs del 2017. La nostra obsessió és complir els nostres compromisos i, per tant, fer de la paraula donada al Comitè Internacional. Jo estic convençut que arribarem a temps, que serem capaços de superar els entrebancs que han estat molts i els hem estat capaços de superar, però també estic convençut que ens queden 8 mesos frenètics de moltíssima activitat i, com tu deies, de molts cafès.
S'han posat molts terminis, El mateix alcalde Ballesteros és el primer que els ha hagut de posar, també, evidentment, perquè, bueno, per dur a terme les obres, aquests terminis s'han de posar, han d'arribar uns diners, vam dir juliol. La darrera data que vau donar des de l'organització va ser l'octubre. Avui tanquem aquest mes d'octubre de 2016. Hi ha alguna novetat? S'ha materialitzat algun acord a data d'avui?
Bé, jo crec que la principal novetat és que hem deixat de tenir, després de 320 dies, un govern en funcions que té limitades les capacitats executives i, per tant, jo crec que la bona notícia és que podem informar ja al Comitè Internacional de que la inestabilitat política i la incertesa política que hi havia a Espanya, doncs, afortunadament s'ha superat. És veritat que la manca d'un interlocutor amb capacitat, doncs, a prendre decisions i executar-les, sobretot a nivell pressupostari, doncs, ha suposat per nosaltres una dificultat sobrevinguda. De la mateixa manera que la qüestió de confiança que fa unes setmanes doncs, va presentar el president de la Generalitat, el senyor Puigdemont, doncs, en cas que no hagués estat superada amb èxit, doncs, ens hagués provocat un nou element d'incertesa. Jo crec que la situació política i institucional també marca molt el present més immediat dels Jocs Mediterranis. Afortunadament, ara ja no hi ha previsiblement cap escenari electoral que pugui condicionar la nostra feina ni cap escenari d'inestabilitat i jo estic convençut que per les converses que hem tingut a molt a nivell amb el govern de l'Estat doncs hi haurà molt aviat una resolució de les dificultats que hem tingut i que només han estat de caràcter pressupostari, no de caràcter tècnic ni organitzatiu.
Sempre es parla d'aquests 9 milions, 9,8 milions que han d'arribar per doncs, que el pressupost operatiu tiri endavant, aquests 3 també per la piscina, aquests 3 era el que semblava que estava més tancat, diguéssim. Això s'ha signat molt... ja?
Jo li he de dir que està absolutament desbloquejat i resolt les converses que hem tingut amb el Ministeri d'Educació, de Cultura i Esports, doncs així ens ho indicaven. Hem tingut converses de molt alt nivell, com li dic, i aquests 3 milions no són ara mateix un problema. Els necessitem ràpid, ja sigui amb un document acreditatiu, i per això insistíem en signar el conveni ràpidament, o bé la transferència econòmica que es produeixi, és a dir, nosaltres el que hem de fer és licitar la darrera obra que tenim pendent als Jocs, que és la piscina olímpica, i per tal que aquesta obra comenci el més aviat possible necessitem aquest, ja no compromís, perquè s'ha fet de paraula i s'ha desbloquejat de paraula, però sí documentalment. Jo crec que això és qüestió de dies i estic convençut que un cop doncs, s'ha desbloquejat la situació de govern en funcions, això és una qüestió de dies.
Sembla que dijous sabrem qui són els ministres. Sembla també que el senyor Méndez de Vigo repetirà, és amb ell, no?, amb qui s'hauria de signar aquest conveni.
Sí, hem tingut moltes converses amb ell o amb el seu equip i la veritat és que l'entesa és cordial, estem treballant a gust amb ells i jo crec que especialment el ministre ha vist una gran oportunitat en les Jocs Mediterranis doncs, per projectar la marca Espanya per a través de l'esport i de la cultura, doncs, agermanar els pobles de la Mediterrània i també doncs, per continuar la preparació dels nostres esportistes, no? Per tal de que després puguin competir en esdeveniments com les Olimpíades o els campionats del món de les diferents modalitats esportives.
La setmana passada al Congrés dels Diputats es votava una proposta que partia del Partit Demòcrata Europeu de Catalunya perquè hi hagi aquest aval, no?, des dels pressupostos i tots els grups van votar-hi a favor, a excepció del Partit Popular. Com llegim això des d'aquí, des de Tarragona?
A veure, jo crec que el 4 d'octubre va marcar un punt d'inflexió en el nostre projecte quan el 4 d'octubre del 2016, fa menys de 4 setmanes, es va aprovar una resolució del Congrés dels Diputats de suport als esdeveniments Jocs Mediterranis, instava el govern a prendre totes les mesures de caràcter administratiu i econòmic per tal que els Jocs fossin un èxit, i això es va aprovar per unanimitat. És cert que en paral·lel a aquesta negociació d'aquesta declaració institucional de tots els partits polítics, és a dir, de qualsevol dels 150 diputats i diputades que hi havia al Congrés dels Diputats, doncs va votar a favor, arran d'aquesta declaració es va discutir una proposició no de llei a proposta del Partit Demòcrata Català. Jo crec que la bona notícia de la declaració institucional i, per tant, d'aquesta unanimitat de treball, doncs potser no requeria aquesta proposició de llei, jo crec que no va ser oportuna del tot. Em consten els esforços que van fer els diferents diputats per arribar a un acord i al final van aprovar-la tots sense el suport del Partit Popular. Per tant, jo crec que el Partit Demòcrata Català tampoc pot estar satisfet del tot, malgrat haver aconseguit l'objectiu d'aprovar aquesta proposició no de llei. La meva obsessió sempre és que els jocs no siguin un terreny de confrontació ni de conflicte polític, que hi hagi bona entesa, que hi hagi consens. És molt més difícil teixir consensos i acords per unanimitat que aprovar coses per majoria simple. Cregui'm que hem estat dedicant-nos moltes setmanes per tal que la declaració del 4 d'octubre s'aprovés per unanimitat, i vull des d'aquí, també aprofitant la tribuna de la cadena Copa, reconèixer la tasca dels 6 diputats de la nostra demarcació que ho han fet possible i que hauran de continuar treballant pels Jocs Mediterranis des del Congrés i des del Senat.
Ens deia ara el senyor Villamayor que hi ha hagut molts maldecaps, no? Moltes nits sense dormir, moltes converses. Hi ha hagut en algun moment la possibilitat de dir davant doncs que no arribava, no? Aquests diners que són necessaris, la possibilitat de dir potser ho hem d'aturar tot? S'ha plantejat això?
Nosaltres, de manera formal, hem de dir que quan t'otorguen la responsabilitat de fer uns Jocs Mediterranis, igual que quan es organitza uns Jocs Olímpics, tot està molt pautat. És a dir, tant des de l'acceptació, la signatura del contracte de Ciutat Seu, les possibilitats d'alteració del calendari esportiu o la renúncia, inclús, de l'organització de l'esdeveniment. Això ha tingut lloc algunes vegades. És veritat que, afortunadament, molt extraordinàriament. I està tot molt pautat. Per tant, nosaltres mai hem tingut ni la temptació ni hem iniciat cap procediment que formalitzi doncs aquesta o bé renúncia o bé posposició de l'esdeveniment. És veritat que hem tingut molts match points, no? Hem tingut molts punts de partit, molts moments essencials i claus. Vull recordar que fa un any hi havia molts que dubtaven del llegat en infraestructures esportives dels Jocs Mediterranis i afortunadament aquest llegat ja és una clara realitat. Només cal que un es trepitgi algunes de les seus del territori, que són seus de l'esdeveniment, que vagi al propi Reus, que té obres en marxa, dues instal·lacions, o al Calafell, o al Vendrell, o a Valls, o a Cambrils, o a Salou. És a dir, hi ha moltíssimes obres, més enllà de la ciutat de Tarragona, que està vivint doncs una activitat molt frenètica, especialment a l'anella mediterrània. No? Per tant, ja no es parla de les infraestructures esportives, hem superat aquest element de tensió i ara és veritat que hem d'assegurar-nos de comptar amb tot el suport econòmic necessari per part del govern de l'Estat per tal que totes les administracions públiques hagin fet un esforç pressupostari similar. No? També vull agrair la col·laboració del govern de Catalunya, el govern de la Diputació de Tarragona i Barcelona, totes les seus, el Comitè Olímpic Espanyol i ens manca aquesta concreció del govern de l'Estat que es produirà properament.
Estem parlant molt de diners que han d'arribar des de l'administració. Parlem dels que venen de l'àmbit privat també. Tenen prous patrocinadors privats? En falten més?
Nosaltres hem assolit la xifra de 13 milions d'euros, que és una xifra molt, molt important, tant en donacions econòmiques com en espècie. Per tant, ja és notori que tenim patrocinadors com DAM, que fan un esforç molt gran, com Repsol, com la Caixa, com el Corte Inglés, com Movistar, com una llarga llista d'empreses del nostre territori. També hi ha empreses mitjanes i petites que s'estan incorporant. És el cas doncs, d'empreses com Granja Gaià, la cooperativa de vins, Falset Marçà i G-Planning. I, per tant, aquesta llista va creixent. És molt important el suport del territori i vull destacar, si m'he de quedar amb el reconeixement d'un d'aquests patrocinadors del territori, vull destacar el paper de Borges, que ha fet una contribució molt important als Jocs Mediterranis, que sé que són un esforç important per ells i que doncs, els hi agraïm molt des del comitè organitzador. Continuem treballant, s'anunciaran propers acords en breu, tenim tancat un acord amb una important empresa del sector automobilístic, també del sector assegurances, i continuem doncs, tancant acords amb el sector industrial. Anem bé i la veritat és que vull posar en valor la tasca de l'equip de captació de patrocinis. És una tasca molt difícil en les actuals circumstàncies i ho estan fent molt bé.
Parlem ara de les obres. Em deia fa un moment que avancen a bon ritme. L'últim que sabia era doncs, que les obres del Palau d'Esports havien superat ja el 25% d'execució. Quina és la prioritat ara, a aquestes dates que estem?
Bueno, ara mateix, per fer un recordatori ràpid i perquè els oients també prenguin una miqueta en consideració del que està succeint a les diferents obres, a l'anilla mediterrània situada entre Campclar i Bonavista, tenim treballant prop de 180-190 persones en diferents actuacions, la reforma de l'estadi de l'atletisme, la construcció del Palau d'Esports amb capacitat per 5.000 espectadors, tota l'organització de l'anella i l'arranjament del poliesportiu i les instal·lacions que ja hi havia construïdes a Campclar. Ens queda, com mencionava, la licitació de la piscina olímpica. Ja han començat també tota l'adequació del nou estadi del Nàstic. També va amb molt bon ritme la construcció del pavelló Sant Jordi i de l'ampliació de la residència universitària situada a l'Avinguda Lluís Companys de Tarragona. I fem també un seguiment de totes les obres a totes la resta de seus, des del Canal Olímpic de Rem a Castelldefels, passant per el Real Club de Polo de Barcelona, que acollirà l'Hípica, i totes les seus del territori, per tant, 33 instal·lacions, amb un esforç pressupostari que rondaria els 50-52 milions d'euros d'inversió directa.
Ens deia fa un moment que està tot molt pautat des del moment en què acceptes, no?, aquest compromís, l'organització d'aquests jocs. Els terminis van bé, també, segons aquesta pauta que s'ha de seguir, d'obres, vull dir?
A veure, no us enganyaré, m'agradaria tenir 6 mesos més per anar amb una miqueta més de tenir un cert coixí de temps, no? Però jo crec que anem justos, però bé, i les obres les vam poder visitar fa 2 o 3 dies amb representants de la Diputació de Tarragona, i jo soc molt, sincerament, molt optimista. Hi ha empreses molt professionals amb una boníssima coordinació entre nosaltres i el comitè organitzador i les empreses, i per tant crec que arribarem a temps i que treballem de valent, també inclús alguns festius, per arribar-hi.
Es treballa amb l'administració, amb els patrocinadors privats. I la ciutadania, senyor Villamayor, creu que hi ha prou implicació o estan una mica desencantats?
Bueno, jo, a veure, és veritat que hi ha gent que fa aquesta pregunta i jo poso sempre 3 exemples. Que són objectius, no? Les opinions són totes molt respectables, però a mi el que m'agrada és parlar de fets i parlar amb números i amb dades concretes, no? Nosaltres hem superat la xifra dels 5.400 voluntaris, dels quals aproximadament 800 de fora de Catalunya, la resta són del país i majoritàriament de la ciutat de Tarragona i del Camp de Tarragona. Hem arribat amb el projecte educatiu a 10.000 escolars de tota la província, amb més de 85 escoles, i tenim desenes d'entitats que estan col·laborant d'una manera absolutament desinteressada, de caràcter cultural, esportiu, econòmic, cívic. Jo em sento recolzat, em sento estimat en la relació amb aquestes entitats i tinc un sentiment d'agraïment per la tasca que ens ajuden a fer, no? L'exemple més clar és el dels voluntaris, superant totes les expectatives que nosaltres teníem a l'inici del programa de voluntariat. I també dir-li que, per exemple, aquest cap de setmana hem tingut activitat frenètica de caràcter preparatiu i organitzatiu, no? Hem tingut el Trofeu Internacional de Gimnàstica Rítmica a la Tarragona Arena Plaça, hem tingut la bicicletada popular a Tarragona Ciutat el diumenge, hem estat presents a Reus en el classificatori de tenis taula, hem també tingut presència a la Selva del Camp a la Fira Comercial de Tardor. No sé, la propera setmana s'acollirà a Tarragona també el Campionat d'Espanya Absolut per equips. No sé, sincerament, jo crec que s'està fent una tasca molt gran, molt important, de promoció de l'esport, i, sincerament, si em diu implicació ciutadana, jo li puc dir que més de 2.000 persones han assistit aquest cap de setmana a l'exhibició de gimnàstica rítmica i que hem tingut una cobertura mediàtica molt important.
Hem d'acabar ja, senyor Villamayor, li agraeixo molt que ens hagi atès aquesta estona. Només acabo preguntant-li, tal com començava, el 30 de juny tindrem inauguració dels Jocs. Si a dia d'avui ha de dir vostè sí o no, és que és un sí clar i rotund?
És un sí clar i rotund, de la mateixa manera que sempre hem dit que aquests grans projectes transformadors són projectes molt difícils i que han de superar moltes dificultats, però treballant units, amb consens, amb lleialtat institucional i amb generositat, es superen totes les dificultats. Per tant, estic segur que d'aquí a 8 mesos tindrem uns excel·lents Jocs a Tarragona i al conjunt del territori.
Javier Villamayor, tinent d'alcalde dels Jocs Mediterranis, ha estat un plaer tenir-lo al matí a Tarragona. Espereu veure'l abans d'aquesta inauguració, eh?
Jo també.
Gràcies.
Estic molt agraït per la vostra atenció, sempre, sempre amable.
Gràcies, una abraçada.
Gràcies, una abraçada.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @almatitarragona.
Amb la nostra cançó del dia arribem al punt de la una, arriben ara els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem en 5 amb moltíssimes coses. Informació, l'economista, el Jordi Andreu, Sibarita i vins naturals avui. No s'ho perdin, fins a les dues.
Que pena tan grande. Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Comisión Europea anuncia que va a retomar los contactos para hablar de todos los asuntos pendientes a partir del próximo viernes, por tanto, cuando ya haya nuevo gobierno en España. Vamos hasta Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
Sí, durante los próximos días el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, podría telefonear a Mariano Rajoy para empezar a charlar sobre los asuntos pendientes, aunque será a final de semana, con un gobierno ya constituido, cuando se retome todo el menú político, dice el portavoz comunitario China.
A partir de vendredi, on aura des contacts avec les nouveaux ministres sur les questions.
A partir del viernes habrá contactos político con los nuevos ministros sobre el menú político que todos conocen. En ese menú político se incluye la respuesta que Moncloa tiene que dar todavía a Bruselas sobre cómo controlar los presupuestos y asegurar que el déficit se mantenga en lo comprometido con Europa.
El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha hablado de la bronca que mantuvo el sábado con varios diputados de Podemos. Dice que cuando varias personas te gritan a la vez, tienes que levantar la voz. También ha criticado la confesión de Sánchez ayer en La Sexta de que mantenía contactos con la formación morada y con los nacionalistas para tratar de formar un gobierno alternativo.
Bueno, está bien que el señor Sánchez, si ha recibido presiones, lo diga, lo podía haber dicho cuando la recibió y no ahora que parece que está iniciando una campaña electoral interna dentro de su partido.
Y la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, ha recurrido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de investigarla por desobediencia. Más datos, COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Carmen Forcadell alega que no hay norma penal que prohíba el debate parlamentario y que no existe un debate de ideas ilegal, tal y como insinúa el Ministerio Fiscal. Así lo dice en su escrito la presidenta del Parlamento, que apela a la libertad de expresión y cree que el escrito de la Fiscalía o tergiversa parte de los hechos o admite hechos no contrastados. Recordemos que la Fiscalía Superior de Cataluña se querelló contra Carme Forcadell por los delitos de prevaricación y desobediencia al permitir que se votara en el Parlamento catalán las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, y todo ello a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Acaba de pasar a disposición judicial el presunto asesino de la joven de 15 años asesinada en la localidad valenciana de Chella. Más detalles, COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
Vestido con chaqueta roja, con capucha, para que le ocultase el rostro, el asesino confeso de Vanessa ha sido puesto hace poco más de una hora a disposición del juez de Játiva encargado de la instrucción del caso. Recordemos que el joven ya reconoció el pasado sábado ante la Guardia Civil el asesinato de la menor después de haber ingerido drogas y alcohol, pero ha negado que la violase, tal como sí ha revelado la autopsia preliminar. La investigación sigue bajo secreto de sumario, mientras que todo apunta a que el juez determinará medidas cautelares dictando en el día de hoy prisión incondicional y sin fianza para el detenido.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Hoy creo que nos vais a hablar de esperanza, de iglesias que se reconstruyen, de campanas que vuelven a sonar, de familias que regresan a sus casas, incluso donde más difícil resulta, en Irak.
Bueno, vamos a ver hasta dónde llega todo esto tan bonito que has dicho. Está empezando. Es en la llanura de Nínive, donde miles de cristianos vivían pacífica y esforzadamente hasta que se abatió sobre ellos la plaga del Estado Islámico hace 2 años. Y estos días se están prodigando algunas imágenes para la historia. Por ejemplo, la de 2 curas siriocatólicos que trepan a la cúpula de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Caracos, a 30 kilómetros de Mosul, para colocar allí una sencilla cruz de madera que había sido abatida y cantar un aleluya en arameo, la lengua que usaba Jesús y que estas comunidades autoridades han conservado. Otra imagen, la del patriarca de Babilonia de los Caldeos, Luis Saco, visitando las ciudades liberadas estos días y rezando por la paz y la seguridad en cada una de sus iglesias. El mensaje que el patriarca ha querido trasladar a todos es muy claro. Estas son nuestras tierras y estamos dispuestos a regresar.
Pues en nada, en media hora, El Espejo, aquí en Mediodía.
Lo contamos,
gracias.
Hasta luego.
Restán José Luis. Hola, Corrochano José Luis.
Hola, Pérez José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
En el Real Madrid creo que continúa el plan Renove, ¿no? Es el turno para Gareth Bale.
Es la cuarta ampliación de contrato del Real Madrid en muy pocos días esta temporada. En media hora habla el galés en el Santiago Bernabéu, Melchor Ruiz.
Sí, tras Kroos, Modric, Lucas Vázquez, le toca el turno al galés Gareth Bale. Amplía su contrato 3 años, tenía hasta el 2019, se le amplía y va a firmar hasta el 2022... Tiene 27 años, es su cuarta temporada, ha conseguido ya 2 Champions, 2 Supercopas de Europa, 1 Mundial de Clubes y 1 Copa del Rey. Y como dices, en media hora comparecerá ante los medios de comunicación.
Es noticia de mercado, el Málaga quiere incorporar al delantero del Real Madrid, Mariano, por la lesión de larga duración de Charles. Y se ha confirmado lesión grado 2 en el bíceps femoral de Pepe, se calcula al menos 1 mes de baja. Es semana de Liga de Campeones, el Barcelona está llegando a Manchester sin el canterano Marlon, que se ha olvidado el pasaporte y debe viajar en otro vuelo. Y hoy se cierra la 10ª jornada de Liga con el Deportivo de la Coruña, Valencia, es a las 9:45.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:05 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Paco, un café.
Aquí tienes. Oye, ya me he enterado del robo de tu tienda. Lo siento, ¿qué tal estás?
Muy mal. Aparte de robarme todo lo que tenía en la tienda, me la han destrozado. Y hasta que no la arregle todo, no la puedo abrir. Y cada día que no la abro, estoy perdiendo dinero.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Hay días y días, como los 8 días de oro del Corte Inglés. Porque solo hasta el 6 de noviembre encontrarás una gran selección de maletas de Emilio Tucci, Gloria Ortiz, Samsonite, Delsy, Roncato, American Tourister, Tispac, Kipling, Disney y Pepe Jeans con un 20% de descuento. Ya lo sabes, disfruta de los 8 días de oro del Corte Inglés.
T'agrada la natura? Doncs vine a la festa Prades Bosch i participa. 28 d'octubre, festa jove al centre cívic. 29 d'octubre, sopar popular del bosc amb senglar. 30 d'octubre, demostració i concurs de serra mecànica. 31 d'octubre, excursió pel camí del Corriol. 5 i 6 de novembre, festa del bolet amb activitats per tothom. Del 28 d'octubre al 6 de novembre, vine a Prades Bosch 2016. Més info a www.prades.cat.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
93.5 FM, COPE Tarragona.
Al matí, COPE Tarragona.
Estàs informat.
7 minuts que passen de la 1, reprenem al matí. 3 titulars a aquesta hora. Parlem d'entitats ecologistes perquè diverses d'elles s'han unit perquè volen impulsar un judici popular contra el projecte Castor. Assenyalen directament Florentino Pérez, l'Estat i el Banc Europeu d'Inversions. La intenció és que el procés popular hi hagi com a testimonis els afectats i també ajuntaments del territori. Ruth Guerrero.
El judici previst per al juny del 2017 a Barcelona és simbòlic, però té la intenció de fer seguir fent pressió a les administracions perquè reverteixin les conseqüències actuals del projecte. La primera citació s'ha fet aquest cap de setmana de manera representativa al complex de Vinaròs, dirigida a Florentino Pérez, president de CS, accionista majoritari del gestor de Castor, Escal UGS. També assenyalen el govern espanyol i el Banc Europeu d'Inversions. Escoltem el president de la plataforma en defensa de les terres del Sénia, Joan Ferrando.
Millonada d'euros que ja ha cobrat Florentino Pérez, però que en interessos haurem d'anar pagant durant 30 anys. Però no només econòmicament, mediambientalment, doncs també han estat afectats.
El judici ha de servir per denunciar l'existència d'un deute il·legítim arran de la indemnització a pagar per part de l'estat d'Escal UGS que paguen els ciutadans a través d'un peatge en el rebut del gas. La indemnització a Escal UGS és d'uns 1.440 milions d'euros.
Ens quedem a les Terres de l'Ebre. 8 trens Euromet faran parada a l'Aldea a partir del 12 de novembre. El nou servei permetrà reduir el temps de trajecte a Barcelona en 1 hora i 40 minuts.
El preu del bitllet senzill serà de 12 euros i la resta de condicions d'accés seran les mateixes que les actualment establertes en els Euromet. Els nous serveis, 4 d'anada i 4 de tornada de dilluns a divendres, estan pensats per facilitar, sobretot, la mobilitat cap a Barcelona de primera hora del matí i la tornada a les Terres de l'Ebre a la tarda. A partir del 10 de gener s'incorporaran més trens els dissabtes i diumenges per garantir les 8 freqüències tota la setmana.
També els expliquem que unes 300 persones han reclamat aquest diumenge justícia per Sara Lozano, víctima del crim de Montblanc, 2 anys després dels fets.
Amics i familiars no entenen com l'únic acusat en llibertat provisional després de pagar una fiança pot estar passejant tranquil·lament pel municipi després de pagar una fiança de 30.000 euros. La portaveu de la família Raquel Crisol manté que no entenen la decisió del jutge i reclamen justícia.
Amb tot el temps que ha passat amb aquests 2 anys, no ens haguéssim pensat mai que sortiria amb llibertat, que s'estaria passejant per Montblanc tan tranquil·lament, quan nosaltres, de fet, no ho podem fer, perquè ens sentim cohibits.
Segons la fiscalia, el processat va asfixiar i cremar el cos de la jove després d'haver sortit plegats per diversos locals nocturns. El judici està fixat per al febrer i el Ministeri Fiscal sol·licita una pena de 20 anys de presó per l'únic acusat.
10 minuts que passen de la una, la festa del vi de Gandesa s'aprofita d'aquest pont de Tots Sants i s'apropa als 11.000 tastos. Els cellers de la DO Terra Alta volen situar la garnatxa com a varietat destacada fora del territori.
La intenció de la DO Terra Alta és obrir mercats i situar la garnatxa com a varietat destacada als Estats Units o al Canadà. La barema d'enguany, parcialment afectada per una pedregada, ha estat d'uns 33 milions de quilos de raïm, lluny de la de l'any passat, que va assolir una xifra rècord amb 44 milions. Segons el secretari de la DO Terra Alta, Jordi Rius, la qualitat del vi es preveu impecable.
De fet, va ser, allà on va caure realment la pedra, va ser una zona bastant petita, del que ens pensàvem. Pues, bueno, es van vermar i vinificant-ho així una mica de pressa i corrents, el mal no va ser tant com us esperàvem. No? Aquí també s'ha de veure que els cellers i els enòlegs i els bodeguers pues, han de fer una feina extra per elaborar un vi de qualitat, però entenem que no afectarà massa la qualitat del raïm.
Doncs amb això acabem aquest repàs informatiu. Passen 11 minuts de la una i rebem ja només en 15 segons el nostre economista de capçalera, el Jordi Andreu.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Continuem amb més coses al matí a Tarragona. Torno a tenir aquí el nostre economista de capçalera, el nostre expert en temes econòmics, el Jordi Andreu. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Portava dies sense veure't ara.
Sí.
Me n'alegro que tornis a passar per l'estudi.
He tingut algun percance.
Però tenim ja recuperat, eh?
Sí, estem millor ja.
Et vam enyorar, vam aprofitar el dia que no podies venir per parlar d'un projecte de cooperativa d'habitatge, que et va semblar també, doncs mira, un tema relacionat, no?, amb l'economia col·laborativa, en aquest cas.
Ara està molt de moda tot això, l'economia col·laborativa,
sí,
és i serà un gran tema de futur.
I que vam intentar suplir la teva absència.
Bueno,
sé que els oients et van trobar a faltar seguríssim, perquè a més hem de començar amb això que jo denomino allò fora de micros, l'economia per gent de lletres, perquè tens un repte aquest curs, Jordi, que és a mi fer-me entendre certs conceptes econòmics.
L'any passat vas treure molt bona nota, per tant, confio molt en tu.
Perquè soc una alumna aplicada, però bueno, em costa. Per tant, jo convido a l'audiència que els costi una mica com a mi, que estiguin aquesta estoneta atents al programa. Jordi, amb què comencem? Economia per gent de lletres.
Bueno, una vegada vam acabar les nostres famoses 39 regles, que recordem que estan a clasesfinances.com, per si algú les vol recordar. El que farem és començar a parlar una mica de temes una mica més concrets, no? De decisions financeres que al final hem de prendre el dia a dia, perquè totes les persones, vulguem o no, totes les empreses, vulguem o no, totes les institucions, vulguem o no, al llarg de la nostra vida hem de prendre decisions financeres.
I tant, cada dia.
Hem de prendre decisions bàsicament d'inversió o de finançament. o tenim uns diners que ens sobren i hem de decidir què fem d'això, més enllà de gastar-los, més enllà de consumir, o no tenim diners precisament i els hem de demanar. Per tant, al llarg de la nostra vida haurem de decidir moltes vegades on col·locar els diners, quins actius comprar o com demanar-los, no? com finançar-nos, com buscar la manera d'aconseguir diners, recursos que no tenim per a utilitzar-los, per a consumir o per a fer alguna inversió. Aleshores, tasques com comprar actius financers, uh-huh. comprar bons, comprar lletres, comprar accions, i no financers també, com pot ser comprar el meu habitatge, no? Que és una cosa bastant, bastant comú, o comprar un cotxe si sóc un repartidor, no? Que serà un cotxe que formarà part del meu procés productiu, de la meva activitat productiva, o contractar assegurances.
Per exemple.
No, això també és un tema financer. Uh-huh. És a dir, tens un risc, pot ser un risc personal, no? Si tens por que et passi alguna cosa i et quedes mig invàlid com jo l'altre dia, doncs, no? Tenir una assegurança que et pugui suplir una mica els costos que tens de que la gent t'ajudi, que et vingui a fer la feina, costos mèdics, o si tens una casa, hi ha el risc de que es creme, hi ha el risc de que t'entren a robar, hi ha una sèrie de riscos que s'han de cobrir d'alguna manera i ho fem uh-huh. normalment a través de contractes d'assegurances, no? Les assegurances també en sentit ampli són elements financers, no? Són decisions financeres. O préstecs, si tu demanes un préstec per a comprar un cotxe o comprar la teva casa, no? A través d'una hipoteca, tot això també són temes financers que convé tenir un mínim d'idea, per a que almenys la decisió sigui el més racional, el més òptima per a nosaltres.
Per tant, anirem desgranant alguns d'aquests conceptes poc a poc, sobretot, i sempre ho fa el Jordi, això ja ho saben, amb exemples pràctics, que això sempre és importantíssim per ajudar-nos a visualitzar de vegades aquests conceptes econòmics que pot ser així explicats com a tal, amb paraules més tècniques se'ns escapen. Volem que ens facin propostes, també, els oients, a través de Twitter, @elmatitarragona, o el correu electrònic, tarragona@cope.es, si tenen, escolta, Jordi, algun dubte, que els puguem resoldre,
sí,
també. Sí,
de fet, avui el que farem és fer una mica de panoràmica, no?, d'alguns d'estos elements, bàsicament relacionats amb serveis financers, per a donar algunes pistes, algunes idees, i de tot això que explicarem, si hi ha alguna persona pues, que té interès en un element concret, que ens ho faci arribar, i en les pròximes setmanes ho intentarem preparar.
I tant, i si no que ens truquin, que no he dit el telèfon, però ja saben, 977-32-60-50. Vinga, per on comencem, Jordi?
Pues començarem parlant de gestió patrimonial. Que és sempre, tot i que no ho hem dit mai, és sempre la visió des de la que estem fent aquesta secció des de fa temps, no?
Sí.
Les 39 regles estan fetes des de la visió de la gestió patrimonial i quasi tot el que diem, sense haver-ho esmentat abans, està relacionat i prové d'esta visió, no? Uh-huh. Això de la gestió patrimonial no és molt conegut, perquè a Espanya no som gaire avançats en temes financers.
I en altres coses.
En molts temes, però en temes financers tampoc. Aleshores, això de la gestió patrimonial és una cosa que serà més habitual en el futur i que ara explicarem una mica de què va, no? És una visió financera, una visió d'anàlisi que prové dels bancs suïssos. Això no sé si ja et dona una pista, bancs suïssos, i això va començar al segle XII, el XII-XIII, i eren bancs privats, normalment, molt especialitzats, que estaven dedicats a assessorar persones d'alt patrimoni. Uh-huh. I alt patrimoni vol dir noblesa, realesa, bàsicament, i més endavant van ser altres persones, no? Pues al final, grans jeques àrabes també tenen comptes a Suïssa, gent milionària de tot el món té comptes a Suïssa, i gent de per aquí, que també coneixem.
Molts tenen comptes a Suïssa.
Molt coneguts també tenen comptes a Suïssa. Aleshores, el tema és que aquests bancs suïssos se van especialitzar en fer un assessorament financer que es caracteritzava per una visió prou diferent del que nosaltres avui en dia, perquè encara anem una mica atrasats, estem acostumbrats, no? Se caracteritzaven per ser molt professionals, extremadament professionals. Se caracteritzaven per ser independents. Després ja, si vols, explicarem una mica quina importància té això de la independència. Estaven molt, molt, molt especialitzats. Difícilment venien paelles o difícilment venien televisors.
Joc de cafè.
No. Estaven molt especialitzats en temes i decisions financeres. I finalment, el que pretenien era individualitzar totalment els seus serveis per als seus clients. Si venia un rei determinat, li oferien uns serveis, li oferien unes característiques, uns productes totalment diferents, totalment adaptats a el que li oferien una altra persona, no?
O sigui, com diu el nom que tu has anomenat, no? Gestió patrimonial, és aquests bancs, aquesta filosofia bancària, diguéssim, gestiona cada compte individualment, no? Pel que sí, més sí. necessita per treure més rendiment, entenc.
Clar, quin avantatge té fer-ho de forma molt professional? Home, que t'equivoques menys, clar. Tens més rendiment o tens menys risc. Quin avantatge ser independent?
Que no has de retre comptes a
correcte.
Ningú.
Correcte. Per tant, has de retre comptes al teu client.
Clar.
I el teu client el que vol és treure més rendiment i menys risc. Per tant, li pots assessorar aquells productes que realment li vagin bé. Siguen teus, del teu banc, no? Siguen d'un altre banc, siguen d'un altre país, és a dir, hem d'intentar donar al client el que li vagi millor per a ell. Quin avantatge té tenir una visió global? Ja l'hem vist diverses vegades en aquesta secció. Home, globalment pots solucionar diverses coses. Si només te preocupes de gastar menys però no d'ingressar més, o gastar menys però no analitzes bé quines són les despeses, no? Si no ho fas globalment, és molt complicat que la solució final sigui òptima. Per tant, aquesta visió des de la gestió patrimonial, que és la que utilitzem en les 39 regles, serà la que utilitzarem a partir d'ara. Si vols, fiquem un exemple de com se faria això a nivell del dia a dia, no?
Abans de que ens posis l'exemple, aquesta gestió patrimonial que dius que és un sistema, doncs, bancs suïssos i tal, que aquí no tenim gaire ben apresa, això s'ha traduït d'alguna manera aquí a Espanya, sí. En com funcionen els nostres bancs?
Sí, dins de tots els bancs, sí. O dins de la gran majoria de bancs comuns i les caixes que nosaltres coneixem, hi ha una secció que se sol anomenar banca privada. De la gent que té més patrimoni, a partir de 50.000, 60.000, 100.000 euros, 200.000 euros, depèn de cada un dels bancs. Aquesta banca privada dins de la entitat, dins de la caixa, dins del Sabadell, dins del BBV, aquesta banca privada és el més similar que tenim nosaltres als bancs suïssos, a aquests bancs independents suïssos, perquè és com una entitat quasi diferent, no? Que treballa una mica no a l'ombra, però una mica de forma alternativa, de forma diferent, i fa les coses molt semblant a aquesta visió més global, més independent que estàvem comentant.
Però això ja és per codi, per això entenc que no m'ho han oferit mai, clar. A mi al banc, perquè has de tenir uns mínims, clar. Que jo no arribo ni...
Falta com a mínim un parell d'anys més que em facis cas i facis cas a les 39 regles.
Que toqui la loteria aquest Nadal, el vinent i l'altre, llavors ja potser m'avisaran de la banca privada. Vale. Doncs anem a l'exemple, a veure.
Molt bé, pots triar si vols.
Vinga.
Pots triar entre un exemple de dieta, si vols, o un exemple de vestir bé, personal shopper.
Vinga, doncs
que vulguis.
Anem al de vestir bé. Ara amb el canvi de temps, ja he canviat l'armari.
Molt bé, val. Jo vull vestir bé i vaig al Zara.
Sí.
Sí, vaig al Zara, vaig a qualsevol tenda que vulgueu, vaig aquí a la Fira de Reus i vaig a qualsevol tenda. Jo entro allí i hi ha una senyoreta que m'atén i m'assessora, no? Diguem-ho d'aquesta manera. Clar, això seria gestió patrimonial.
Encara no m'he gastat res, no.
Això seria una visió de gestió patrimonial. Tu creus que aquesta persona és independent, que aquesta persona se preocuparà per tu, que és extremadament professional?
Home, depèn. A veure, depèn.
I et farà un assessorament individualitzat?
Si és un assessorament de personal shopper, això que de vegades n'hem parlat amb la llei de l'espai de moda, doncs, per exemple, d'una botiga concreta... Potser serà poc imparcial, perquè ja voldrà vendre el de la seva botiga,
correcte.
Però si és un servei doncs que jo contracto independent, que té per triar totes les botigues de la ciutat de Reus, doncs llavors suposo que sí, perquè repartirà en funció del que jo li demani
molt
i del
bé.
Que em vulgui gastar.
Efectivament.
Clar.
Tu acabes de distingir el que és un servei de venda, un servei de correduria d'una tenda concreta, el que és un personal shopper independent, no? Que fa aquesta feina de te mira els colors que et van bé, analitza la teva figura, veus si et cau bé, millor o pitjor la roba ampla o no, si et van bé els escots o no. És aquí, aquest personal shopper independent professional que t'està estudiant a tu i que s'està preocupant de tu i que tu li pagues a ell,
clar.
I ell t'ajuda o et compra la roba on sigui, a les tendes que sigui, això és la gestió patrimonial. El que passa que aplicada a la roba, no?
Exacte.
Si jo tinc uns diners i vaig a un banc determinat, segurament no em faran gestió patrimonial.
Ells aniran, es compraran cap a
clar,
casa.
Faran el que fa la venedora del Zara, intentarà vendre aquells productes, buscarà els productes que més te convinguen, però no es ficarà a cosir, a fer-te una tela especial
i un
cosit i un sorgit especial i un disseny especial.
No
per
buscarà altre, no? Fora de la seva botiga.
Molt bé.
Per tant, moraleja.
Moraleja. Quan pensem en la gestió patrimonial, pensem en el personal shopper. Sí, aquell personal independent, bon professional, que es preocupa per tu, que no treballa a una
un
entitat
concret,
concreta,
no?
O si és aquesta concreta, està molt clara que és independent, i que intenta buscar les sabates, la corbata, els pantalons que et vagin el millor possible, però no només una combinació, sinó diverses combinacions al llarg de la teva vida, no? Mm-hmm. Aleshores, la banca privada, la gestió patrimonial, se caracteritza per aquests elements que hem comentat, no? Independència, professionalitat, seguretat, globalitat, i gestió discrecional. Què és això de la gestió discrecional?
A veure.
La gestió discrecional és preocupar-se de que el client, administra el seu patrimoni, però com no acabem de fiar que el client estigui el millor format possible, el que fem és li preguntem al client què vol. Vols risc o no? Quant de risc vols? Quins països vols que invertiguem? Quin tipus de productes vols comprar? Vols comprar immobles? Vols comprar accions? Necessites els diners aquests en un temps determinat, sí o no? Uh-huh. Tens fills que necessiten una herència, sí o no? I quan ho tinguin molt clar, el client ens dona, diguem, un mandat determinat i és l'entitat la que acaba gestionant els seus diners en base a aquests criteris generals, aquestes regles.
Uh-huh. Llavors, pregunto, la figura aquesta del gestor patrimonial, existeix un gestor patrimonial independent, com aquesta personal shopper independent?
Sí,
n'hi ha?
Sí, sí. En podem anar a Suïssa, el que passa...
Aquí no en tenim?
Sí, també en tenim. Ah. El que passa que a Suïssa, com a mínim, has de tenir 500.000 euros per obrir un compte.
No, clar, no seria
el meu
cas.
Aleshores, una mica complex.
No.
Aquí el que podem fer és el més similar que tenim a aquest tipus de serveis és algunes assessories, consultories d'economistes,
sí,
que fan aquest tipus d'estudis, no? De personal shopper, diguem. Tu vas, te fan una anàlisi, un estudi, i com són economistes que en principi són economistes, no treballen per a cap entitat, tenen aquesta visió més independent, mm-hmm, val? Tinc aquesta opció, no? Buscar un economista que no tingui res que veure, que ens faci aquest estudi, aquesta planificació. Després, hi ha unes entitats relativament noves a Espanya que es diuen EAFIS, Empreses d'Assessorament Financer Independent. Per tant, les empreses d'assessorament financer independent tenen una característica de les més desitjades, que teòricament són independents. Dic teòricament...
Teòricament.
Dic teòricament perquè això... és una mica complex, eh? Si vols un altre dia entrem en què és una EAFI, com funcionen, les característiques que tenen, però diguem que és el més similar que tenim a aquest personal shopper independent, mm-hmm, les EAFIs i els estudis o els anàlisis o els consells de planificació que ens poden fer segons quins gabinets d'economistes.
Uh-huh. Estem parlant, he posat alguns exemples parlant de grans quantitats, allò quan tens potser comptes corrents bastant generosos, diguéssim, però també podem aplicar això en quantitats més baixes, més petites, vull dir, una quantitat de diners i volem invertir-la, doncs potser està bé que ens assessorem, si
clar,
volem fer el pas,
sí.
Per tant...
A veure, jo sempre el que dic és que si vols aprendre a jugar a futbol, no? Ja ho hem parlat alguna vegada, millor aprendre més. Sí, no?
O Marc Bartra, que té l'escola aquí a Sant Jaume, no? Una cosa.
És a dir, aprendre els millors.
Nosaltres
intentem aprendre els millors, i els millors són aquells bancs suïssos que ja fa molts segles van decidir fer un estudi, una forma d'aproximació d'inversió a les finances que val la pena, en este cas, comentar.
No els hi va malament.
No els hi,
no els hi va malament. Jordi, ho hem de deixar aquí avui. Moltíssimes gràcies. D'aquí 15 dies més, si tenen dubtes, ja saben, Twitter, correu o telèfon. Jo vull, mira, la decisió més important que prendré serà si el panellet és de pinyons, d'ametlla, de xocolata... No sé tu si tens alguna preferència.
Jo els panellets no m'acaben de xocar,
no,
però entre tots els de xocolata, sense cap dubte.
Doncs que passis molt bona castanyada, Jordi.
Igualment,
gràcies.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Posa't vermell d'ofertes amb els dies vermells de MediaMarkt. Arriben els millors preus a MediaMarkt en televisors, portàtils, smartphones, consoles, tablets, electrodomèstics i molt més. Ja a MediaMarkt Tarragona. Ser feliç costa molt poc.
el Sibarita.
...28 minuts que passen de la una... ...continuem en directe al matí a Tarragona... ...i Ruth, avui sí...
...avui ja,
ho puc dir ja...
...sí, sí, ho pots dir... ...és que estem és que nervioses...
Fins ...portava dues setmanes que no podia dir... ...Carlos Montagut, bon dia...
...molt bon dia...
...què tal?
Bé, molt bé...
...t'enyoràvem, eh?
Nosaltres també, jo també en este cas... Sí. ...ara dia ja feia dies, hòstia, dues setmanes sí, sense la ràdio...
...dues setmanes sense venir... ...hem tingut equipat... ...vam tenir un BD10 de pa la setmana passada... Oh. ...hem tingut un de coses, eh?
Hòstia, sí, bueno, això us ho heu passat prou bé,
hem
també,
intentat
eh?
Estar al vostre nivell, al nivell dels nostres sibarites.
Bueno, segur que hi arribau i de calle. Vamos.
Hem intentat estar al nivell de l'Oranget. Ja saben que el Carlos i el Xavi són els nostres sibarites, venen ells directament del carrer d'en Vilà número 2 de Reus. Però Carlos, avui, a més, és que avui ens ha compensat per aquestes dues setmanes, perquè
doble, avui,
no tenim avui un sibarita, sinó que tenim els dos.
I un d'excursió.
I tenim a l'altre sibarita, sí, d'enviat especial avui,
avui
no, Carlos?
Fet d'enviat especial.
On hem enviat
Xavi,
el Xavi?
Xavi, què hem de fer? Hòstia, hem d'anar a la ràdio. Dic, ja ho sé, Xavi, tu has d'anar al tas de Torroja del Priorat, faràs l'enviat especial per al Sibarita explicant-nos les delicatessen
allà?
Que estàs
provant. Què està passant allà? A veure, Xavi Molís, molt bon dia.
Bon dia.
Escolta, un plaer tenir-te aquí també, també t'enyoràvem.
El plaer és meu de poder tornar a participar en el vostre programa, que certament dues setmanes ja era massa de tanta urgència.
Clar, és una...
Ja
és una...
Dels orangeteros. Ja
és abandono d'hogar. Estàvem a punt d'anar a la urbana, eh? Estàvem a punt d'anar a l'urbana a denunciar. Xavi, on ets? A veure, Torroja del Priorat, però fent què?
Estic a Torroja del Priorat de Cal Comte. Estem en el tas de vins que organitzen cada any aquí, de formatges i d'olis, també, perquè davant dels vins que hi ha aquí també hi ha formatges i també hi ha olis.
Marxem cap amunt.
I realment és impressionant. Es fa aquí a Cal Comte, és el centre del poble, és una casa del segle XVII, d'unes dimensions absolutament descomunals i, bueno, molt bon marc per encabir el que és tot això del tas de vins, formatges, olis i... La veritat és que hi heu de venir i convidem a l'audiència que puguin venir aquí perquè és algú impressionant.
Uh-huh. O sigui, Carlos, que avui aquí ets el perjudicat, perquè tu hauries d'estar a Torroja i has enviat el Xavi.
Però no podíem fer campana. Ja tres setmanes seguides fent campana. Dic, avui ja veu això. Dic, mira, tu te'n vas cap amunt, proves i després ja mos expliques el que és.
Diu, té molt per aprendre. Què has après avui, aquesta estoneta, Xavi? A veure.
Bueno, aquí sempre s'aprenen coses noves i això està molt bé, la veritat. Hem tingut l'ocasió de que, bueno, aquí a banda de tres celles que hi ha del mateix poble, de Torroja, que són el Trio Infernal, el Terroir Límit i el celler Sabater Mur, també hi ha uns cellers invitats. En aquest cas tenim el celler Recaredo, que presenten els seus vins naturals i després els seus caves, no? També tenim un celler italià de la Toscana, de Montecilio, de Brunero di Montalcino, que ens han presentat els seus vins, també amb les varietats Sangiovese i tal, uns vins diferents que els d'aquí, uns conceptes diferents. Això és el que teníem que aprendre, a tastar vins diferents.
No estàs veient... T'anava a dir, no estàs veient el Carlos, que cada cosa que dius pensa, i què faig jo aquí, no, sí, ara amb aquestes dues?
Jo ja sé el que hi ha, perquè hi he anat diversos anys, i sé que et trobes grans cellers d'Itàlia, d'Alemanya, però bueno, clar, el celler Recaredo és un gran celler, després si podem provar alguns vins de la Toscana, pues, també és fantàstic. Què més tenim, Javi, què més tenim?
Pues,
fes-vos les dents llargues.
Això, ja fa estona, ja.
Bueno, hem tastat uns vins d'un celler francès, que dic així, del Côte d'Argent, que hem pogut tastar un chatonet d'Opap bastant impressionants, francament.
Ai, ai, ai.
Xavi, que pujo, Xavi.
A Carlos li estan sortint els ulls de les òrbites, no ho veieu? Ara necessitaríem un periscope, Ruth, ara
sí,
en aquest
sí,
moment.
Sí, ara hauríem de gravar...
Pujo, Xavi, fes-me un hueco que pujo.
Va, que encara estàs a temps, amic.
Ostres. O sigui, vi francès, veig que hi ha moltes coses, bé, de fora de casa nostra, per tastar, no?
Aquest, sí, en aquest cas, la gent de...
Uh-huh.
Sempre tenen celles convidats d'arreu d'Europa, eh? Vull dir, sempre hi ha la possibilitat de provar coses diferents del que estem acostumats aquí, no? Vull dir, i elaboracions diferents, i realment fa que el tas de Cal Comte sigui aquest tas, sigui molt, molt, molt bo, molt bo, realment.
I, clar, la pregunta malintencionada potser fes-la. Seria que a quin t'agrada més, si es pot fer o no, o es pot dir, o...
Xavi, t'has de mullar, fes un Pedro Sánchez.
Aviam. Abans de dir tot el que m'ha agradat més, encara us diré que també hi ha un celler alemany.
Oh, pitjor.
Que és George Breuer. I hem tastat uns fantàstics vins, dels quals el que més m'ha agradat ha sigut un dos que han tret a última hora, han tret un escumós, després un secs, tots que tenien un toc de poma, de sidra, molt, molt propi d'aquella zona.
A l'alemany d'on? Del Mosel o del Palatinado o de quina zona, Javi?
És molt bona pregunta.
T'he agafat del revés.
Ja no ho sé, ja no ho sé, francament. Ara no ho feu dir.
Bueno, tu sents de la zona de la Mosel, segurament.
Aquí et demanem, que aquesta sorpresa, aquest vi alemany, però la ruta ha demanat clarament que et mullis.
Sí, perquè clar, aquí els agraden tots i això jo penso que és complicat per ells. Triar un de tots?
Tot està molt bo. Els italians són molt diferents, els francesos són molt fins, i bueno, després hem tornat a la contundència dels priorats de tota la vida, com són els del Trio Infernal, el Serial Trio Infernal, la Combier, Guerin i tal, i després els de Terroir al Límit. Ens hem deixat, que encara no els hem tastat, ho han deixat per última hora, els del celler Sabater Mur, que també són d'aquí de Torroja, que presenten les noves anyades del seu vi, com es diu...
Té memòria de peix, el Javi.
És que és molta informació, pobret, clar.
El vi dels borratxos i el vaticà.
Molt bé, molt bé. Escolta'm, i amb el tema dels formatges, com ho tenim, això?
Aquí ja em fas més ràbia.
Formatges, oli...
Està el nostre amic i company Marc Aguiló?
Sí, també ara estem aquí. Jo m'he portat aquí amb una sala que està més en silenci i tinc el Marc Aguiló amb tot el seu mostrari de formatges aquí. Que també...
Agafa-li alguna peça sense que et vegui.
Xavi, tens una missió.
Ja tinc el serró ple.
T'anava a dir, tens una missió i és portar-nos una mostra fins aquí a l'estudi de Cope Tarragona.
No arribaria sencera. El cotxe no arribarà. Jo dic ara que no arribarà. És tot massa bo com per no caure la tentació.
Em queden molt poquet temps avui, Carlos. No sé si hi ha alguna pregunta específica que li vulguis fer.
Li faria moltes preguntes, ara.
Bueno, li faries moltes més coses.
Em sembla que ara me n'aniria, m'escaparia ja cap amunt.
Però pregunto, això és un tas... obert al que podem anar...
No, és per
professionals. T'han d'invitar, I no ens podeu aconseguir una invitació, vosaltres?
Home, sí, s'hagués pogut fer, suposo. Clar que
Xavi, ens has de gestionar això de que ens convidin.
L'any que ve us avisarem.
L'any que ve fem tots una escapada cap amunt i ja està. Tancam el xiringuito, tancam la Cope també.
Anem a fer el programa des de Torroja l'any vinent.
Que es menja molt bé, Torroja.
Entre Cope i Cope de vi, perfecte.
Bueno, us ho deixaré vosaltres, això de la Copa, si no entraria cap publicitat a temps.
Nosaltres al menjar, jo ja et porto un lloc amb...
Xavi, et queda molt? És tot el dia, això?
No, estarem aquí fins a migdia, perquè, a més, clar, tenim la feina duríssima de menjar-nos un arròs que ens estan preparant.
Hòstia, això...
Mira, vaig a tallar aquesta comunicació ara mateix.
Aquesta és una feina dura, Javi. Avui tens un dia molt dur de treball,
No sé si me'n sortiré.
Aguant, sé fuerte, Xavi.
Escolta'm, de Recaredo, qui tenim? Tenim el Carlos?
No. Està un altre noi del celler,
Vale.
Sí. I, res, han portat tres caves, han portat el Terrers, han portat el rosat i el reserva de la propietat, pel qual no tinc paraules per explicar-lo.
Agafa alguna botella, Xavi, agafa alguna mostra per a
d'altres. Agafa alguna mostra. Xavi, vine dilluns vinent i ens dius com ha acabat això.
Hòstia, sí.
Eh? Així ho farem.
Dilluns tens faena, Xavi.
Que vagi molt bé, moltes gràcies, Xavi.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu, company, t'espero a la botiga.
Carlos, si vols, plorem tots tres ara junts.
Ostres, quina envejeta, eh?
Plorem tots tres ara junts perquè, de fet, avui l'espai de vins l'hem hagut d'enregistrar perquè el company del celler Jordi Llorenç no podia venir en directe.
Dóna-li el play i m'ho n'anam.
Ara li dono el play i m'ho n'anam. És de vins naturals avui la cosa.
Molt bé, molt interessant.
Carlos, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vagi bé.
Adéu.
Bodegues de Muller t'ofereix aquest espai.
I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this.
La constel·lació del Triangle té tres estrelles de tercera i quarta magnitud. Està situada entre les constel·lacions d'Àries i Andròmeda. Està a 3,6 milions d'anys llum de nosaltres i les tres estrelles que la formen tenen forma de triangle isòsceles. D'aquí el seu nom. Però, a més, la constel·lació del Triangle és el vi que tenim avui a la carta del programa. Neix de la unió de tres productors diferents, de tres cellers, i l'hem anat a buscar fins a la Conca de Barberà. Avui ens acompanya un dels pares d'aquest vi. Ell és el Jordi Llorenç, del celler que porta el mateix nom, de Blancafort. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Un plaer.
Per haver-nos portat aquesta constel·lació fins a l'estudi. Ara penjarem la foto al Twitter d'aquí una estoneta, ens has portat una ampolla fantàstica. Escolta, ens va recomanar el Martí Magrinyà, de Vega i Xalà, com sent que et recomani un company?
Bueno, perquè portis un temps treballant, dedicant-te al mateix gremi, i al final és una petita família, i tots ens anem coneguent les virtuts i la manera de fer, i com que som poquets, ens coneixem tots, i tenim molt bon tracte i molt bon rotllo, això és bonic.
Poquets i benvinguts, no?
Sí, i tant.
Escolta, explica'm quan i com comença la història d'aquesta constel·lació del triangle, d'aquest vi.
Fa molt temps que es gesti això, perquè sorgeix sempre de, a vegades per atzar, a vegades per complicitat, i neix de l'amistat, simplement. I per mi és un tresor, és una joia. Aquesta barema d'enguany per mi representa la cinquena amb vi natural. Però just els meus amics, per ells és la primera anyada de vi natural.
Ah, sí?
I ells tenen una trajectòria, una experiència, un saber que jo no tinc. Però el que és la vida, de vegades els teus mestres esdevenen els teus alumnes, no? Per circumstàncies de la vida. I per mi és un honor que els meus amics, que hi ha moments que en saben molt més que jo, hagin entrat, hagin vingut dintre del que és l'extrem, el radicalisme, no? I penso que enguany continuem, hem donat continuïtat i és el segon any que editarem aquesta manera de fer.
O sigui, segon any que tenim aquesta constel·lació del triangle en ampolla, no?
Sí, està
això
en marxa.
Que és un projecte del Jordi, que ens acompanya avui, del Josep Vega i del Jaume Pujol, i dius, pel que dius, us heu complementat, no? Perquè estem davant d'un vi natural, que ara ens explicaràs exactament què és, que ells no feien, per tant, ells n'han après també de tu. Tu has après d'ells i ells de tu.
És un cut pro quo, l'un fa l'altre, no? I parlant, nits, sopant, que s'allarguin, i al final, bueno, què et sembla si fem alguna cosa junts, no? I parles després amb l'altre, i què fem? Doncs hem fet un trio. I és un divertiment, no? Perquè neix de perquè sí, simplement, però les ganes a vegades de fer alguna cosa plegats, no? L'un, jo què sé, doncs, se'n va a mercats d'Europa, l'altre hi té un bagatge, doncs, dins del celler, i l'altre, doncs, a la vinya és un autèntic artista, no? I la suma de tot això, a vegades, transcendeix, va més enllà de cadascú de nosaltres mateixos, no? S'assume. Les energies sumen. I això és molt interessant.
No sé si això de la constel·lació del Triangle té alguna cosa a veure, perquè estem parlant novament de vins de la Conca de Barberà, que fa setmanes que, entre els veïns us recomaneu, i fa setmanes que estem parlant d'això, i fa dies parlàvem amb Succés Vinícola, i ens deia, Albert, això és el Triangle de les Bermudes del Trepat. Una mica per aquí, això de la constel·lació del Triangle.
Bueno, són moltes coses. Quan mirem els estels no només ens fan badar, sinó que, a més, ens influeixen amb el fer de cada dia i amb el cicle vital de les nostres plantes que tenim allà. I aquesta sinergia, de vegades són subtileses, de vegades són, quan he arribat, t'ho he dit, avui, just quan gravem el programa, no quan s'emetrà, és dia lluna descendent i dia rel. I és un dia complicat per tastar vins. Bé, doncs els planetes ens influeixin molt en altres, i a les bestioles i a la natura. I això, saber quines sinergies es creen, això requereix molt de coneixement, i amb el temps potser en sabrem. I aprofitar justament això pot fer que surtin els òptims de la terra, del vi, d'en altres, i és la suma de...
De fet, els estels, en aquest cas, tot el que ens envolta, la natura hi té molt a veure en això de fer vins naturals, no? Que tu n'ets un expert.
Bueno, som natura, i la nostra societat avui està desnaturalitzada.
És veritat.
Però, per sort, les coses van i venen. I avui el fet de conèixer aquell productor que tens al costat de casa, que fa enciams, que fa tomàquets, que quan les mosseguis, doncs, tenen gust, tenen sabor... Doncs això està tornant amb una força increïble, no només al menjar, sinó també amb el vi. El vi natural avui està a les cartes dels millors restaurants del món, i això ens està dient alguna cosa, amb els sabors, amb els gustos, però també amb la salut, també el respecte a les persones, el respecte a la natura, i que torni la natura una altra vegada a les cases, això és molt interessant.
Mm-hmm. Llegia, preparant l'entrevista a Jordi, sobre vins naturals, que vull que m'expliquis bé què és, què defineix, no?, quan diem vi natural, llegia, els vins es fan a la terra, es fan a la vinya. Per tant, suposo que la màxima en aquest cas és no modificar res del que ens dona la terra, no?, la vinya mateix.
Bueno, la vinya és un fet cultural que ens acompanya a la història de la humanitat. Fa mil·lennis que es fa vi i, de fet, la tecnologia del vi té molt pocs anys. Vi natural, sempre posem etiquetes a les coses, per descriure-ho d'alguna manera, és que la vinya, que vivim de la vinya, està en equilibri amb el seu entorn. Això no s'aconsegueix en un any, això s'aconsegueix en diversos anys. Mm-hmm. I el fet que s'instal·li vida en un conreu és un equilibri. I aquest equilibri, si una plaga vol entrar, és molt complicat. I quan el fruit de tot un any que està allà a la vinya, que surt d'un equilibri amb el seu entorn, aquest raïm ja sap el que té de fer. Fermenti, reposi al celler. No ha de fer res més al celler. I algun dia, quan ell voldrà, se n'anirà a vinagre, com passi amb la resta de coses. Conèixer aquests cicles naturals que esdevenin allà requereix una major comprensió que no només com si estiguéssim en una fàbrica, no? I entrin dos i surtin dos. La natura no és així. I el camp, tampoc. I aquest respecte fa que cada any les coses són diferents, el clima canviï. I per això cada any probablement tinguem una base que s'assembli molt, però cada any hi haurà subtileses diferents. I això no es pot acotar, això no es pot fixar. I aquesta és la gràcia de...
Per tant, aquesta constel·lació del triangle és diferent a la primera que vau fer.
Aquesta és la primera?
Aquesta és la primera.
La segona, ara s'està fent.
Ah, ara s'està fent,
Clar, sortim de la campanya de la Verema, ara.
És veritat, que m'has dit ara, just abans de començar, que havíeu acabat, ara el raïm és al celler, no?
Deia, sí, sí.
Està allà reposant. Per tant, seran vins diferents.
Evident.
Completament.
Evident. Nosaltres tenim unes emocions en el moment en què estem treballant, això es transmet, el clima cada any és diferent, i segur que tindrà matisos diferents, segur.
Uh-huh. Què hi tenim dins aquesta ampolla, Jordi?
Vi. Tenim, amb el llenguatge d'aquells que treballem amb vi natural, tenim aigua vegetal.
Uh-huh.
L'aigua que beu la planta és l'aigua que ens veurem nosaltres.
I res més?
Res més.
Res més, eh? Per tant...
Ni a la vinya, ni al celler. Raïm, vi.
Això vol dir que estem parlant, en el teu cas, del celler Jordi Llorenç, de producció ecològica, no? Raïm que ve d'una terra en la que no s'ha afegit res químic, absolutament res.
Bueno, a la terra abonem. Nosaltres mengem cada dia, doncs a la terra també li hem de donar adob. Uh-huh. I és que no fa falta, ni molt menys. Quan em parles de certificació ecològica, es doni per fet. No tindria sentit fer un vi natural si no prové com a mínim...
Clar.
Com a mínim d'agricultura ecològica, agricultura biodinàmica. Jo, en aquest sentit, m'agradaria aprofitar que estem aquí.
I tant.
I és que Europa fa poquet que modificar la normativa de certificació ecològica i tenir l'oportunitat d'aquells petits productors que fan servir infusions de plantes doncs, per fer els seus tractaments a l'hort, a les seves terres. Europa tenir l'oportunitat de protegir aquests petits artesans que fan coses molt saludables. I el que ha fet és totalment el contrari. Els llindars dels límits de substàncies autoritzades els ha ampliat. Com a conseqüència, ens ha permès que les multinacionals facin certificació ecològica. I jo prefereixo que una multinacional faci certificació ecològica. El que passa és que no n'hi ha prou. Encara podem anar a l'extrem del màxim respecte a la natura i és no fer servir res perquè entenem els cicles naturals. I està molt bé, ecològic. Però no n'hi ha prou.
Uh-huh.
Encara es poden fer molt més bé les coses. No anem a produir. Anem, en vivim, però a més, el respecte, la salut, i això no és per tu sol, és per compartir-ho.
I tant. Respecte, doncs, per la terra, per les vinyes, és el que hi ha en aquesta ampolla, sobretot. Quines varietats hi tenim aquí?
No te les diré.
No me les diràs?
Perquè llavors hem de crear una mica d'expectativa aquells que vulguin tastar aquest vi.
Molt bé, no, m'agrada el misteri. En el cas que tu dius, no?, és un vi completament natural, no?, jo diguem de la vinya, allò que es diu del camp a taula, normalment, doncs en aquest cas del camp a l'ampolla, podem notar
si som capaços d'identificar a vegades doncs, varietats diferents, ho podrem notar amb més claredat que en un vi que no sigui natural?
Si tastem aquest vi, jo normalment no acostumo a fer tastos. No els faig perquè d'una vinya que està viva surt un vi que està viu. I si ara féssim un tast, féssim una fitxa descriptiva de tal com està ara en aquest moment el vi, d'aquí uns mesos, com que està viu, això evolucioni. I tindrà, no serà gaire diferent, però tindrà matisos que són diferents. Uh-huh. I penso que cada moment nosaltres tenim un estat d'ànim, també, en un altre moment també ho notarem diferent. Si t'he de fer dos trets, és que és molt fi, és molt elegant, és molt sorprenent, té molta energia. Té 14 graus i puc assegurar que quan fas el primer cop ni es noti. Uh-huh. Entri sol, refresqui. I penso que és molt agradable.
Uh-huh. Doncs jo els convido a que provin aquesta constel·lació del triangle i que hi descobreixin també coses, no? I com tu dius, no? Que depenent del moment en què tastem un vi, ens pot canviar completament, eh? Vull dir, això sempre ho diu també el nostre sibarit, el Carlos, eh? Que això depèn del moment. Els vins naturals són més sincers, Jordi? Són més francs?
Jo crec que sí.
Sí?
Crec que sí, perquè quan forcem les coses, si jo podria fer abonar molt la terra, i podria fer que les meves vinyes produïssin molt més. Però realment estaríem seguint, respectant els cicles que es produeixen allà a la natura? Doncs segurament no. I si anem a forçar la màquina, allò que de manera natural no es produeix, si anem a forçar-ho, després de celler haurem de fer exactament el mateix. Tornar a forçar una altra vegada per intentar mantenir. Llavors és la suma de, és una cadena. I en el moment en què plantes un cep, ja estàs dirigint cap a on anirà, quin és el resultat que voldrem obtenir d'això, quina és la millor estratègia per exemple, doncs per adaptar-nos al canvi climàtic. Doncs la millor estratègia és, a la meva opinió, les varietats autòctones que fa segles que hi són, que són autèntics tresors, que de vegades estan proscrites per les denominacions d'origen, que són les que millor s'han adaptat a les terres, millor s'han adaptat al clima, i probablement, perquè això no ho sabem, seran els que respondran millor a aquests canvis que ens venen al damunt. El trepat és molt interessant, però no només el trepat. En tenim moltes més de varietats. I la Conca de Barberà, per el seu intríngulis, per la seva manera de ser, és un lloc de pas, de nord a sud i d'est a oest. I com a tal, es rebut les influències de molts llocs, i n'hi ha que s'hi han quedat per sempre, i n'hi ha que les hem tingut al llarg de la història de la gent que ha anat vivint allà. Hi ha autèntics tresors, que són joies, i que les trobem en altres denominacions d'origen, i en canvi a casa nostra ningú en parli. Jo estic vinificant, per exemple, en Boval. I Boval està autoritzat a utilitzar el Requena, i en canvi la Conca de Barberà no ha sentit a parlar a ningú. Doncs és una veritat interessant. La millor, n'hi ha moltes, i n'hi ha moltíssimes que són interessants. I nosaltres venim de... I de vegades sembla que mirant darrere sembli menys tenir, no?, que aquesta tecnologia ara tan puntera que ho esterilitza tot, que no pugui ser, que no ho feien tan bé. De debò creieu que generació rere generació, durant mil·lennis, tan malament ho feien? Som altres aquí, gràcies a... I aquest patrimoni val la pena mirar enrere. Val la pena, i tant.
Tu això ho fas, avui parlem de la constel·lació del Triangle, que és el vi recomanat d'aquesta setmana, però tu això ho practiques al teu celler des de fa ja uns quants anys, no? Des de 2008 aproximadament, no? I tens una varietat de vins bastant àmplia. Són tots naturals, els vins que tu fas, no?
Tota la producció tots, que fem a casa és natural.
Fas negres i blancs?
Fai blanc, fai negre, i fai negres i blancs barrejats ja dins de l'ampolla, que em penso que també està prohibit per les denominacions d'origen. Soc la vuitena generació que treballem la terra i la vinya documentat. Probablement n'hi ha més, però que en tinguem testimoni fins a vuit generació. I aquí és cap a on mirem. Aquest llegat, aquesta cultura, aquest patrimoni que és nostre, avui més que mai té sentit, i a més penso que això és tecnologia de futur. I tal com feien abans, mica en mica, parlant amb les persones grans, llegint, de vegades vas pescant alguna cosa pròpia de casa, no? De casa nostra, vull dir, que ens fa ser allò que som naltros. Perquè de vegades has de mirar el melic, no? D'on venim, què fem. I el gran respecte, perquè gràcies a ells som aquí. I quan jo els dic a casa meva que jo em volia dedicar a la terra, em van dir, però que no veus que no faràs res de bo, que seràs un desgraciat? Bueno, potser sí, però és possible i és viable. fent les coses bé, finalment, treballem, eh?
No, no, ja m'ho penso, ja m'ho penso.
I treballant fas plans de futur, i tant. I mirant enrere, te n'adones que hi ha autèntiques joies. És preciós. I val la pena recuperar precisament això. A casa treballem amb bota de fusta, amb inoxidable i amb àmfores. I cada vegada estic més convençut que aquí l'arc mediterrani, la ceràmica, és un material de casa nostra i que ja es treballava amb la ceràmica a nivell del vi, l'oli.
Sí.
Fins i tot els meus pares, jo he vist com guardaven l'oli en una engerra de ceràmica. No? Per tant, no estem gens a lluny d'allò que s'està fent. I ara, cada vegada més, veiem com es compren les àmfores a fora i la gent està treballant amb àmfora i és un material molt interessant.
Mm-hmm.
Molt.
Si algú no ha tastat mai un vi natural, jo estic mirant aquí el llistat de vins que fas tu al celler, tenim els negres, hi ha el Blancafortí, l'Etiquet, el Tossut, Selecció, el Brutal, blancs en tens també tres, no? Si no vaig malament, el blanc 5.7, dic bé, sí, el blanc d'Angera, i el Blancafortí, també blanc. Si algú no n'ha tastat mai cap, per quins en recomanaries començar, per exemple, dels teus, eh? Parlo?
No et sabria dir que hi ha algun fill que te l'estimis més que un altre.
No, ja m'ho penso, ja m'ho penso. Però tu pensa, per exemple, en mi, que no t'ha estat mai cap vi natural. No sé, què em diries per introduir-me en aquest tipus de vins?
Te n'explicaré dos. El blanc d'Angerra, Macabeu i Moscatell, són raïms molt utilitzats aquí a casa nostra, a Catalunya, i els faig fermentar amb àmfora, el Moscatell amb la rapa, amb la pallofa, amb la polpa, i és el primer vi que es ven a casa, marxi de seguida. A l'altre extrem, és un experiment que vaig fer l'any passat, i vaig agafar, no era el primer any de producció del Somoll, però ja tenia algun raïm. I quan el vaig agafar, vaig dir, què faré? Doncs vam agafar un dipòsit alimentari petitet, vam posar el raïm, però no només aquell, sinó tots els raïms de la finca, tots. I hi havia una noia australiana que feia l'estaix a casa, va venir a la barema, i dic, va, dic, entra dins i comença a aixafar amb els peus, no? I encara estem rient ara. I de tots els raïms de la finca, que eren 5, va sortir un vi, que és un vi de finca, no sé si és correcte aquest nom, però és molt descriptiu, i, clar, la rapa doni un vi molt aspre. Però el fet de que siguin tots els raïms de finca t'està fent una descriptiva de lo que està passant allà.
Uh-huh.
I lo que no té una varietat té una altra. I tots junts donen un vi molt potent. Ara, en aquests moments, és aspre encara, quan ja portem un any, però tots tenim referents. I el meu referent, quan li vaig deixar de tastar, em va dir, Jordi, oblida aquestes ampolles 2 anys. Però, de tant en tant, hem de fer un control de qualitat. I està impressionant. És increïble. I si d'aquí un temps encara ha de ser millor, jo estic ja realment sorprès. I llavors ve el dubte existencial, no? Què fem? Fem el mateix a cada finca? Fem un vi de finca, no?, per cada una, i oblidem les referències que fins ara doncs, estàvem treballant. I, bueno, sempre hi ha coses a fer, no? I aquest és el dilema. Però no s'acabi mai d'experimentar.
I tant. Jo crec que avui no tenim gaire més temps, Jordi, però jo vull que vinguis, perquè sé que hi ha el proper mes de novembre, m'has dit, una trobada, no?, de productors de vins naturals d'arreu del món, no?, que us trobeu normalment aquí.
Bueno, a l'estiu és quan es realitza el tast de vins H2O Vegetal.
Sí.
És el nom amb què es coneix aquesta fira. I ens venen, la major part, són cellers tant de França com d'Itàlia com d'aquí de casa nostra. I a vegades sempre ve algun elaborador de vi convidat que ve d'una miqueta més de lluny. És una fira nostra.
Uh-huh.
Probablement de les més maques avui que es fan a nivell d'Espanya. I és un escenari, és una oportunitat per tastar des de gent molt jove que acabi de començar fins a gent que fa molts anys que està fent coses molt interessants en biodinàmica, en vins naturals, i hi ha gent que quan tasti un vi et diu sí, però en aquella terra allí et falti que hi facis no sé què, i et quedes realment sorprès, no?, que encara ens falti molt a nosaltres també per aprendre, no?
Uh-huh. Doncs en parlarem, si et sembla. Jo un dia et torno a convidar a venir, parlarem també amb altres productors de vins naturals, que vingui també el Carlos Montagut, el nostre Sibarita, i fem un debat, i aprenem una miqueta més de vins naturals. Jo no sé si estic equivocada o no, però em quedaria amb la idea de que és un vi que ens sorprendrà. perquè a tu et sorprens, el primer sorprès, i en fas, no? Llavors, cada cop que obrim una ampolla serà una experiència diferent, no? I un vi diferent per cadascú. I això jo crec que és l'únic que ens ha d'importar, no?
Jo l'únic que dic és...
Ens sorprendrà.
Tasteu, 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 beveu, 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 i sempre n'hi haurà un que us enamorarà més que un altre. I és això. Tastar, tastar, tastar. Fins que trobes aquell que et fa viure.
També em sembla molt interessant que puguem conèixer com treballes al celler. Podem visitar, tu en concret, el celler Jordi Llorenç?
I tant. Sí? Només cal que em truqueu. El que passa que o sóc a la vinya, o sóc al celler, o vaig a portar vi, o vaig a cobrar una factura. Sóc una mica de terreny.
Trobem a nivell de contacte, crec que teniu plana de Facebook, veritat? O sigui que allí tenim el telèfon de contacte, i si no, doncs escolta, aquí a la ràdio els ho donarem encantat si algú té interès. T'he de demanar que em recomanis un vi per acabar.
Els comuns.
Els comuns.
El Priorat.
Molt bé, canviem de O.
També fan vi natural.
Sí?
Sí, 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 sí. Són molt joves, tenen moltes ganes, i a mi m'encanta el que fan.
Doncs escolta, convidats quedem per la setmana vinent. Jordi, ha estat un plaer. T'ho torna quan vulguis, eh?
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Amb la nostra cançó del dia arribem al punt i final. Arriben ja les dues, es queden amb els serveis informatius de la cadena COPE. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Passem molt bona castanyada. Ens retrobem dimecres puntualment a les 12:20. Vagi molt bé.
A la perdició de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína.
Las dos, la una en Canarias.